El matí de Catalunya Ràdio.
Uns diputats catalans se'n van a Saragossa, fan una trucada, i com que les telefonistes eren espies, no els entenen. I llavors es posen molt nervioses. I llavors, a partir d'aquí, l'Estat decideix fora el català als telèfons.
Bueno, hola, adiós.
Amb Mònica Terribas. Els arbres no s'ho mereixen. Amb l'arborícola Enric Gomà.
L'Enric Gomà avui va fort perquè els arbres no s'ho mereixen. D'aquest dilluns toca el voraviu de la nostra llibretera de capçalera d'avui, que és la Fe Fernández, de l'Expulsada de les Franqueses, i de molts altres lectors de Mercè Rodoreda, entre els quals m'incloc, perquè se centrarà en la mort i la primavera.
Bueno, hi arribarem. I,
oi!
Mira, deixa'm dir només que la Rodoreda, sí, jo l'he llegit un llibre d'entrevistes, com un d'Espriu i un de Foix,
sí,
i són llibres que sempre responen el mateix perquè sempre els pregunten el mateix. I la Rodoreda té una pregunta que quan li fan sempre diu: vostè és feminista? I ella respon: no.
No.
De manera que la Rodoreda està ficada al capdavant d'una mena de moviment, literatura de dones, reivindicació, el mal que ens han fet, el que ens alliberà, que ella no hi volia ser. De manera que aquesta mena d'identificació o admiració...
Però tens aquesta percepció?
Sí. La Rodoreda està al capdamunt de tot un moviment que ella va per una altra banda, perquè identificar-se amb la Rodoreda és impossible. La Rodoreda va tenir una vida espantosa. Això s'ha d'explicar ben clar, no només pel casament amb l'oncle, sinó l'exili va ser més pobre que una rata.
Sí.
Va treballar com una desesperada. Tenia uns amors amb l'hermana Obiols que van ser horrorosos. Amb una dona pel mig de l'Obiols i amants d'ell també, i ella aguantant i escrivint. És espantós. La Rodoreda és una escriptora molt fosca.
Però jo insisteixo, Enric.
I molt amarga.
Però perquè no es deixava entrevistar, eh? Però no ho sabem, això.
El que no sabem.
O sigui, tu dones per fet que en aquestes experiències que tu qualifiques de terribles, ella les vivia amb horror.
Es tradueix als seus llibres una amargor, una foscor i una falta a vegades d'esperança i d'optimisme. I és al revés del tòpic de la Rodoreda, perquè tothom es pensa jardins, flors, animalets,
sí,
surt el sol, jardins
podrits...
Tot això no val per res. O sigui, la Rodoreda tenia... O sigui, què era la Rodoreda? Essencialment era profundament republicana.
Mm.
I no vull dir que fos republicana de fer fora el rei, sinó era republicana de l'any 31 al 36.
Mm.
La república nostra del 31-36 és on ella va ser feliç, on va esclatar, on es va alliberar, on va aprendre... Va escriure uns llibres horrorosos, aquesta època, però, en canvi, es va formar com a escriptora. I deixa'm comentar només una cosa. Els catalans no sabem què va ser la república, perquè no ens l'han explicat bé ni ens l'hem explicat bé. Si vols conèixer... Jo entenc que el president Torra estigui fascinat per la república. I ara faig un suggeriment. Si voleu conèixer què hi té al cap el president Torra, llegiu el catàleg de A Contravent. Però només els títols. Llegint els títols, tu te n'adones de què li passa a aquell home per dins del cap. La Rodoreda va ser una dona que es va, va esclatar amb la república i es va fondre amb el franquisme. I, naturalment, quan ella va tornar, pel casament del fill, va tornar per altre... Però quan torna de debò als anys 60, mira Barcelona i no la reconeix. I troba que és espantosa. I troba que la Barcelona franquista no té cap interès. I sempre diu: jo el que enyoro és la Barcelona república, que era catalana. I ho deia així, sense cap problema. Deixa'm només comentar que una de les coses que em fascina de la Rodoreda és que els seus personatges són analfabets. Jo crec que això és essencial. O sigui, la Cecília C., el jardiner de Jardí vora el mar i Colometa són profundament analfabets en el millor sentit de la paraula. Tenen una mirada del món i de les persones que no ha passat per la cultura, que no ha passat pels llibres. Són gent que no agafa un sol diari. Són gent que no escolta la ràdio.
Són gent que viu, només.
Són gent que viu d'una manera instintiva i d'una manera com essencial. Mirar el trencat va per una altra banda, perquè ens anem a l'alta burgesia i funciona per una altra banda. Però quan un dels valors de la Rodoreda és aquest estil preciós que té, que en una carta a Joan Sales, el Sales li fa tot de recomanacions lèxiques. Posa aquesta paraula, posa aquesta altra, posa aquesta expressió, i la Rodoreda diu: no, tot el que m'expliques és que no val per res. La Colometa parla d'aquesta manera i posa les paraules que ella vol que hi hagi en el llibre de la plaça del Diamant. I són paraules que han estat llimades pel temps. Són orals, no són cultismes del 18 i el 19 i principis del 20, que són com a estructura implementada. Faig una mica
potser de desgràcia, potser per això els puristes del jurat no li van donar el premi a ella, no?
No t'ho sé dir.
Sant Jordi?
No t'ho sé dir, perquè tenia... Sí. Colometa era un títol de sardana, segons Josep Pla. I aquest estil...
Sí, és Josep Pla el que se la va tombar. Sí.
Llavors era el Premi Creixell, que és el predecessor.
De... Exacte.
I Joan Fuster la va defensar, sí. I va enviar després a...
Sí, senyor. I el Sales, amb un ull i un nas que tenia, va dir, aquí hi ha una mina.
Sí, sí.
Les paraules de la Rodoreda són sempre llimades pel temps. Són paraules que tenen 600, 800, 1.000 anys. I són paraules que no s'ha d'haver llegit per conèixer-les. No coneixem analfabets. I llavors no tenim clar el món dels analfabets i ella ens l'acosta. I... Sobre la mort i la primavera. Deixa'm dir una cosa. És un llibre magnífic, eh? És un dels 10 millors llibres de la literatura catalana. Ara, és duríssim. O sigui, la gent que ve de Jardí vora el mar i se'n va a la mort i la primavera es tirarà pel balcó.
Es tira pel penya-segat.
Mor
directament.
I crec que és un llibre que s'ha de llegir com un llibre de poesia. O sigui, tu no pots agafar Poeta a Nova York i amb un viatge d'avió llegir-te'l. Això és una barbaritat. És un llibre que jo recomano que es llegeixi un capítol cada dia. I amb això n'hi ha prou. Per què? Perquè hi ha unes imatges, hi ha un món, hi ha un estil que t'acompanyarà sempre. Molt més que altres coses que té, com contes, o que a mi no m'agraden tant. És un llibre que, ben dosificat, és preciós, perquè com vaig llegir una vegada, són les imatges d'un depressiu. I és veritat, he conegut molts depressius a la meva vida i les imatges de la mort i la vida són fruit de la depressió. Deixeu-me només acabar amb dues recomanacions. Bueno, una no recomanació. Mira, a mi si em vols castigar, posa'm en un tren amb Viatges i Flors. I que vagi a Toledo. I llavors jo amb Viatges i Flors, ho he intentat, I mira, potser m'ho he llegit tres vegades i no sé per què el va fer aquest llibre. Podent acabar La mort i la primavera, que és incompleta
inacabada,
o inacabada, sí. No sé com s'ha de dir. Podent acabar La mort i la primavera, que és una meravella, va i fa Viatges i Flors, que jo tiraria pel barranc. Deixeu-me fer dues recomanacions i acabo. Dos llibres molt amagats de la Rodoreda que val la pena que la gent conegui. Isabel i Maria. A 3 i 4, una novel·la inacabada sobre el món de la infància. És el món de la seva infància. Aneu al carrer Manel Angelon, allà hi tenia la torreta, i a darrere hi havia la Riera, que és el carrer Balmes, i el món de la seva infància està reflectit a Isabel i Maria, que val molt la pena. També és inacabada, però és preciós. I perquè es fa una mica d'idea, deixa'm poder pensar això, de com era el món de la Rodoreda, heu d'anar a la Floresta. La Floresta és com era Sant Gervasi als anys 10, 15 i 20. És allò, casetes, jardins, camins sense asfaltar, terra, etc. I l'altre és Autorretrat, angle editorial, que són unes notes biogràfiques...
De la Brambo i no.
Exactament.
És fantàstic aquest llibre.
També és el món de la Floresta, per entendre'ns, el que he dit. Ja deixeu-me a Mirall Trencat, aquesta tarda fareu santament, si a mitja tarda, pareu un moment i llegiu els capítols 17 i 18. Els nens i una tórtora a la finestra.
És... 17 i 18, eh?
Sí, 17 i 18.
Això entre les 5 i les 6 de la tarda.
No, és el punt culminant per mi de Mirall Trencat i de la Rodoreda, i d'això no em fa res dir-ho, perquè no passa res. Jo quan llegeixo aquests dos capítols ploro, em ve el plor, i em rajo llàgrimes.
Doncs jo vaig plorar molt amb La mort i la primavera, precisament, perquè és tan bèstia.
Sí.
Que jo em vaig autoobligar a llegir-la quan va fer el centenari del naixement de la Mercè Rodoreda, vaig dir, has de començar a llegir el que no has llegit d'ella, no? Perquè he rellegit molt el
que ja havia llegit, no?
I em va emocionar, però el que comentaves de la Rodoreda, jo és que la tinc... És una autora de capçalera per mi, però és tal com l'has descrit tu, però això no la fa negativa, és a dir, que...
No, però...
Jo penso que és veritat que potser hi ha gent que la té idealitzada, però la Mercè Rodoreda escriu com escriu pel que ha viscut, perquè, per exemple, el seu exili a Ginebra, com deies tu, va ser duríssim, les cartes amb l'Obiols ho reflecteixen, ella se sentia maltractada, l'Obiols no acabava de deixar la dona, tot i que li prometia sempre, però un dels temes de la Rodoreda que crec que ningú es va atrevir a preguntar-li era el seu fill, és a dir, ella és obligada a casar-se aquest oncle, amb el qual té un fill que ella en renega, perquè m'imagino que deu veure l'oncle, el marit, i això amb ella li suposa una càrrega, a part de viure a l'exili, i no reconèixer la Barcelona aquesta quan torna aquí, no?
El cuida l'àvia, La Rodoreda té 17 anys, l'àvia pensa que és molt jove, i el fill el cuida l'àvia. I la Rodoreda va anar al casament del fill, hi ha fotos, etcètera, etcètera. També als anys de París, dels anys 40. Sí. Però encara més pobre que una rata.
Clar, però no hem d'oblidar que l'exili és duríssim i que tot i que van marxar amb aquell autobús i que en principi no van estar ben acomodats, després l'exili va durar molts anys, molts més dels que s'imaginaven, i llavors les vides van ser la Mercè
Rodoreda... I la solitud.
Exacte, la solitud de Ginebra i el fred. Ella descriu el fred de Ginebra d'una manera que és molt colpidora, no?
I ella està convençuda que com a mínim una cosa li sortirà bé, que és el de l'Obiols, i és que no.
I és que no, exacte. I fa de traductora i escriu amb els guants i aquella habitació la veus i la sents, i per tant no m'estranya que el que produeix de ficció, en realitat de ficció, tingui molt poca cosa.
Però això la fa una autora molt diferent als tòpics que arrossega. O sigui, Montserrat Roig és una autora netament feminista. Mm. I les seves obres són feministes. La Rodoreda va per una altra banda. És el que intento.
Jo no tinc clar per això que ella no ho tingués molt assumit. És a dir, no ho sé, perquè no sóc incapaç de fer judicis només basant-me en la literatura. Però tu creus que ella no se li havia fet la pell molt dura i tenia molt assumit tot? Sobretot a les acaballes de la vida, perquè la seva actitud sobre el món exterior era duríssima, també.
No. A veure, jo m'he llegit totes les biografies que n'han sortit i, naturalment, jo no la vaig conèixer. Que va fer pell dura és evident, i que va fugir de Barcelona i se'n va anar a la selva,
i allà...
fugint d'aquesta persona que la desagradava, que li desagradava, també... Que va fer pell dura, segur, però és una pell dura feta amb amargor i amb sofriment. Mm. És que la cosa aquesta malíflua que molta gent... És que la Colometa és com una toia. No.
Sí, home, no.
Això hi ha gent que ho diu, eh? La plaça del Diamant és d'un amargor espantós.
I a més, ens explica...
Però el millor és que ella era així de joveneta, perquè l'home... que comença amb l'amor em fa fàstic, diguéssim, no? Vull dir, ja és una declaració de principis des de l'inici.
Mm. Jo recomano
I era molt més jove, quan saps?
Vull dir que... Per entendre-la, el llibre aquest que deia, l'autobiografia aquesta que va fer la Bram Moyino, que està molt bé publicada a Angla, però a mi em fascinen i recomano, intento recomanar, tot i que ha estat en paper de Bíblia, que són les cartes amb el seu editor, amb Joan Sales,
perquè
em semblen un exercici divertidíssim.
El que passa que des d'aquí vull fer una proposta a Maria Boigues, de Club Editor, si em fes una selecció i entregués un llibre de 120 pàgines, seria millor. Perquè llegir-te-les totes de cop, hi ha un moment en què també et sufoca.
Sí, jo vaig
la feinada que té Maria Boigues, la feinada que té.
No, n'hi ha 30 o 40 que són meravelloses, i amb aquelles ja fas.
Jo recordo una taula rodona a València en els octubre, que vaig tenir el gust de moderar, bé, gust, i va ser d'alt risc, entre les biògrafes de Rodoreda.
Ui,
Carme Arnau, Mercè Ibars i Montserrat Casals.
I quin era?
I què deia Mercè Ibars? I realment les dissensions
Hi havia dissensions, veus?
Molt notables. Hi havia un intent d'apropiació per vies diverses del seu llegat i per fer-ne, diguem, un emblema.
Banderes, no? Jo crec que el millor que podem fer és llegir-la i rellegir-la.
I deixem-la en pau, diguéssim.
La Mercè Rodoreda, que crec que l'únic hàndicap que té és que escrivia en català, que si hagués escrit en anglès hauria arribat a molts altres.
Però està traduïdíssima. Encara ara deu ser La plaça del Diamant una de les novel·les més traduïdes.
L'altre dia que recordàvem el seu aniversari, el Aniol Rafael, l'editor de la Marta, va retuitar un article que ha fet una autora que ell acaba de publicar, que es diu Jasmine Ward, un llibre que diu Canteu, Esprits, Canteu, que li havia arribat La mort i la primavera traduïda a l'anglès i va fer un article sobre el que li havia provocat llegir La mort i la primavera, que era preciós. Li vaig dir a l'Aniol, això s'ha de traduir, l'hem de fer córrer, perquè que vingui una autora afroamericana a explicar-nos com hem de llegir La mort i la primavera...
Calla, que l'arborícola baixarà de l'arbre.
Que m'he deixat una cosa. La mort i la primavera té un petit problema, que és que són 162 planes, que és el text, que són magnífiques, i després té uns apèndics que a mi em fan més nos que servei.
Perquè no està acabada, clar.
Per als estudiosos tenen molt valor, però pel lector corrent, si llegiu les 162 planes de l'escrit, allò és un prodigi. Ara, calceu-vos, perquè és un text difícil. O sigui, és com si estigués recomanant les irreals omegues del Foix, que també n'hi ha per agafar el tub de la bombona del gas i posar-te a la boca. Sí.
L'arborícola recomana extirpar l'apèndix.
Escolta, què feu per l'expulsada? Què esteu venent? Què estàs recomanant últimament, la Fe Fernández?
Bé, el llibre de la Marta, per descomptat, però estem venent, no sé, moltes coses. Hi ha coses molt interessants. Aquest que us deia ara, precisament, el Canteu, Esprits, Canteu, de la Jasmine Ward, és un llibre que m'ha interessat moltíssim, perquè parla de la societat afroamericana després dels aiguats del Katrina, com ha quedat la població desolada, i així com amb els nadius de Nord-Amèrica el govern va proporcionar l'alcohol, diguem, perquè la població quedés així, doncs aquí és una descripció de com les drogues fan estralls. I
demà en parlarem.
És un llibre interessantíssim que recomano molt.
Demà en parlarem a fons, d'això de les drogues, a quarts de 9 del matí, precisament, perquè vindran experts en aquesta qüestió que en parlen aquí a Barcelona durant dos dies. Fer. I ahir em preguntava, quan veia el balanç que fan de la Bienal del Pensament, que han estat aquí figures omplint places amb 2.000 persones seguint una conversa entre la Judith Butler, la Fina Virulés, vam tenir el Richard Sennett, que va tenir una conversa fantàstica amb l'Alfred Brandel, el pianista. Hem tingut converses a tot arreu durant molts dies i joves omplint. I jo pensava, això es deu reflectir en la venda de l'assaig? Sí o no? Perquè, clar, una cosa és que t'ho expliquin i una altra cosa és accedir directament a l'assaig. Nosaltres fem aquest exercici, el racó de pensar. Però després això reflecteix a les llibreries?
Almenys a comarques o a costa. Segurament durant aquesta setmana ha tingut molta incidència en les llibreries de Barcelona, que segurament estaven acompanyant la compra en el moment. Sí. Però l'assaig encara costa. Encara
sí, a la gent li costa venir a la llibreria i dir-te Fe, tinc ganes de llegir sobre això, o sobre feminisme, o sobre sobirania.
Ja costa que llegeixin literatura, imagina l'assaig.
Però, en canvi, els més venuts surten aquests llibres d'emergència nuclear política, de... vaig explicar-te l'últim que va passar el dia últim de l'última hora de l'últim dia
llistes.
Del 27. I, en canvi, això sí que s'ho llegeixen.
Jo crec que també hi ha la part aquesta de morbositat o de, no, de satisfer la immediatesa i creient-te que en un llibre de que... No,
ho sabràs
tot quan hi ha un tema judicial encara obert que no hi ha manera de que ho puguis saber. O sigui que, bueno, la gent necessita satisfer o necessita respostes i molt poca profunditat, perquè jo crec que l'assaig el que et dona, no, la porta és aquesta profunditat. Però sobretot jo vull reivindicar la ficció, la ficció com a manera d'entendre el món, perquè hi ha molta gent, no, sobretot homes d'una certa edat, que ja diuen, no, jo ja vaig deixar de llegir novel·la, perquè a mi només per entendre la realitat,
sí,
jo només...
Pla, això és clar, ha fet molt mal, molt mal.
I a mi això em revolta moltíssim, perquè jo penso, si llegissis més ficció, potser entendries moltes més coses de les que estan passant.
Clar, els deia primaris.
Ahir que vam anar amb la Marta Vives a veure una Ilíada a la Biblioteca de Catalunya, que és un exercici meravellós de l'Eduard Farelo, de com explicar una de les grans obres de la literatura per entendre el món actual. O sigui, el plantejament que fan a la Perla 29 és justament aquest. És una meravella.
Jo tinc una pregunta per la Marta Oriols.
Digui'm.
Tu has estat alumne de l'Escola d'Escriptura a l'Ateneu?
Sí.
I com és que t'ensenya a escriure? Com es pot explicar l'experiència?
Bueno, jo crec que cadascú va a una escola d'escriptura a buscar-hi coses diferents. Jo sempre havia escrit i em faltava una mica de guia per saber no tant la teoria, sinó què fem el que tenia jo dins, no? I és el que hi vaig trobar.
Ho van trobar.
Vaig començar fent narrativa i després havia de decidir si conto o novel·la. Sempre havia pensat que faria novel·la, però vaig tirar cap al conte perquè suposava més teoria gairebé, no? Unes tècniques més concretes i tenia ganes d'aprendre, bàsicament. No vaig ni acabar tota la formació, però per mi va ser molt interessant, sobretot perquè la mirada dels professors no era la mirada sempre de la gent de casa que et deia que sí que escrius bé, no? De tenir una miqueta un altre punt de vista.
Marta Oriols, moltíssimes felicitats i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hem après a parlar amb la Marta Oriols. Els plantes, quan hàgim vist l'impacte que té el llibre. Moltes gràcies, Fe. Que
gràcies,
vagi molt bé. Una abraçada cap a les franqueses. Arborícola.
Vinga,
ja pots baixar de l'arbre. Moltes gràcies, Màrius. Anem a la solució de l'enigma, Màrius, que encara no la tenim avui.
El català és teu. La Generalitat de Catalunya patrocina l'Enigmàrius.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serres, que no s'ha sentit prou bé, això. Ah, Màrius, per això ara ho reitero. L'enigma d'avui era Garrepa vist en directe i revisat per pantalla, de quatre lletres.
Faríem un gest per resoldre.
La resposta era a bar. Avui calia saber que un bar és un garrepa, però el truc he de detectar en el nom, el nou videoarbitratge en pantalla, el bar, el video assistant referee. Ai, ara, mira, hi ha entrat el president del Barça, hi ha entrat, que ara l'entrevistarem.
Sí.
Perquè veig tot de càmeres corrent darrere d'ell. Hem rebut 1.945 respostes, Núria.
Doncs sí, de les quals 1.796 han estat correctes i 149 no. Per tant, dona 3 punts a la copa.
Avui també ens heu dit rata, hàbit o curt. I el número 953 ens l'ha dit el Jordi Canyes i se'n van de viatge i a passar-s'ho bé.